Era el millor invent del segle XXI, per no dir el millor de tot el que havia creat mai la humanitat. A través d'una aplicació del telèfon mòbil es creava una realitat alternativa cada cop que coincidia més d'un acte al teu calendari. Tants actes, tantes versions de tu que podien assistir-hi, gaudir-los i volcar la seva experiència en el teu imaginari. Podies arribar als 40 anys de vida com si n'haguessis viscut 80, perquè no havies deixat d'anar a cap convenció, festival, dinar familiar i excursió amb els amics. I el millor de tot és que al cap d'un parell o tres d'anys d'utilització t'adonaves que no calia. I llavors, només llavors, eres capaç de descartar sense remordiments.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. En el programa anterior us parlàvem de la tardor fantàstica. Doncs aquest serà la representació en fets de la gran activitat que registra aquests dies. D'una banda, us farem crònica de la Tàrraco Manga i la Girocòmic, dos salons que han conquerit dues de les capitals catalanes al cap de setmana del 8 i 9 d'octubre. Com sempre, us oferirem un tastet del seu contingut amb entrevistes a ponents i organitzadors. Al mateix cap de setmana, Barcelona ha concentrat els amants de l'Steampunk amb l'Eurosteamcon, i vam ser, i avui us explicarem extensament. Però abans de tot això, també us explicarem com es presenta la nova temporada d'Horrorland, la segona que viu a Isla Fantasia. És el que donarà de si el quart quimèric d'aquesta setena temporada, que fem possible amb la Marina Tovella i l'Iker Mons a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
S'acosta Halloween i Horrorland ja ha encetat la seva temporada, la segona que fa a Isla Fantasia. Marina, tu recordes, tens bon record de l'edició anterior, no?
Jo tinc molt bon record, sobretot amb l'Iker. Va ser una experiència, bueno, sobrenatural.
Ara m'hi puc sumar perquè, audiència, sí. L'Iker i jo hem fet tàndem aquest dissabte a la inauguració d'Horrorland. I hem pogut descobrir junts aquestes...
La Karen va voler viure l'experiència Iker, confessa.
A veure, tenia ganes de tornar a trepitjar el parc perquè no hi anava des de la primera edició, certs, i veure una mica què havien fet, però he de dir que canvia bastant anar al parc amb un micro que anar sense.
Ah, també.
I diria que millor.
Sí?
Sí,
millor?
Perquè aquells moments de terror potser et pots escudar darrere el micro.
Ah, clar, també.
I, no sé, és... Com que pots fer també amics a la cua, no? Que si no és com, què haces esta friki hablando més?
O sigui, jo penso que no és el més normal. Quan vas a Horrorland no fas molts amics a la cua.
Exacte, exacte.
Però si ja vas en mode periodista, la gent micro, et pregunta sí. I què fas.
I tant. I a més, aquesta edició arriba amb bastantes novetats. D'una banda, doncs, hi ha dues atraccions més que l'any passat. Ara en són 8. I de l'altra, doncs, hi ha hagut també doncs, la possibilitat d'acabar la festa al parc amb una mica de festa
ja
musical, DJ...
Quina il·lusió, això no s'havia fet mai, no?
Nosaltres hem de dir que no vam arribar, tan lluny.
L'any passat vam es va fer, abans. Millor?
No. Vull dir que no ens vam quedar fins tan tard perquè no podíem més. Vull dir que estem una mica perjudicats.
Vas veure vídeos i és guai, això.
A veure, les noves incorporacions d'atraccions són Motor Skills, que... A veure, és una atracció que és difícil d'entendre així fàcilment. Et posen un vídeo previ que t'expliquen de què va i dius, no entès res. I jo pensava, sóc jo que sóc tonta, però no, ningú del meu grup havia entès absolutament res.
Perfecte vídeo.
I llavors, quan entres, t'adones que has entès més del que creies. Vull dir, que veus que realment és assequible i que comences a pillar el que et deia el vídeo, el que deia
però
la senyora.
Però què, és com un horror maze, en plan és de supervivència?
Més o menys, és com un concurs que hi ha tres fases, i a cada fase hi ha com una mena de dispositius amb uns botons per apretar, com si fos el típic joc de cartes memo, no? De quina carta hi ha aquí, però amb coses que hi havia al voltant, no? Cadàvers, trossos de cama, no sé què, i amb el afegit que hi ha un tio allà amb una motosserra perseguint-te i per tant t'està fent pressió, no et pots encantar comptant quants cadàvers hi ha, has de fer una mica voleo. I si l'encertes i es posa verda la llumeta, estupendo, però si es posa vermella, doncs et posa una calavera al front i si en tens més d'una, si se te'n posen dues o tres, es mor.
Oh, vaja.
Si només tens una o cap, has guanyat.
Ah, doncs està molt guai, no?
Està molt
original.
Bé. La veritat és que sí. I l'altra novetat és l'extrem, no? Que a Cercs ja hi havia un extrem.
És veritat.
I aquí...
I a la Isla Fantasia de l'any passat no
n'hi havia.
Posar.
Doncs ara n'han posat un que es diu Relax Spa, I bé, jo no vaig entrar, òbviament, no, ja no vaig entrar al de Cercs i la meva parella sí, i tenim una experiència doncs, que no explicarem per la ràdio, però sí que vam fer la cua que, del costat, no, que hi havia l'atracció Caníbal, i veiem com la gent literalment s'estava despullant per entrar a l'extrem.
Clar, és que és un spa.
Exacte, els hi donaven la típica tovalloneta d'spa i clar, dius... Ara molt bé perquè fa calor, però jo no veig això a segons quins dies de novembre.
És que l'extrem és el més extrem que jo he vist mai. O sigui, a la segona o a la primera de l'Horrorland que vaig anar, que la gent sortia despullada, pringada amb ous o amb oli i després plena de plomes que hi havia... És que em sembla una experiència traumàtica.
Doncs hi havia gent que repetia i de fet em vam trobar.
Pues jo vinc enganyat, perquè ella ha anat dos o tres vegades, no, totes les vegades. I jo és la primera vegada que vinc i m'ha enganyat per venir.
I què t'ha explicat a l'extrem? Amb quina idea vas?
Pues una miqueta, mira, deixar fer i el que facin. Vull dir que tampoc em preocupa, la veritat.
A veure, l'instigador, per què vols repetir a l'extrem?
Perquè m'agrada, m'encanta. Vull dir, repetim a l'extrem però amb 3X, vull dir, sense paraula de seguretat, sense res. Entres i has de sortir per l'altra banda.
Vam trobar doncs, també altres reincidents del parc, no només de l'extrem, i ens explicaven això.
Cadascú té una impressió. A un li va agradar més una casa, a un altra, i així. Però l'ambient...
La de correr és la més adrenalina.
Sí. La de córrer. Sí, no? La survival maze.
Perquè has d'agafar el collar.
Aquesta
és adrenalina,
sí.
Perquè veus ahí els nois tan gran i tu ahí tan petita i tu... Ah!
L'ambient... Mola molt. I està molt currado,
sí,
saps?
Gent, o sea, la gent, sí.
És l'ambient. I és molt bé. O sea, com a actors i tot, molt bé.
En teniu ganes de l'extrem?
Ara què?
Sí.
Ell ho ha fet.
Sí.
A veure, explica'ns per què vas a fer l'extrem. Qui t'ha enganyat? Què esperes?
No. A mi no m'ha enganyat nadie, no? És la segunda vez. La segunda. Sí, bueno, la primera que... fue en Cercs i està ara aquí.
Veus, aquests són els clàssics talls de cua, no? Estaven fent cua per entrar en una atracció i dius, a veure, penya, anem a parlar, a veure si heu vingut altres vegades,
això
si us ha agradat.
Això no ho vam fer l'any passat, eh? Va ser un punt guai.
És que, al final, tot i la despesa de piles, vam deixar la gravadora encesa tota l'estona que vam estar al parc i vam gravar-ho tot, que després explicarem per què ho farem servir. Però, clar, la gràcia d'estar gravant-ho tot és que vam poder captar sensacions com aquesta.
Me ha parecido increíble, me he llevado muchos sustos, o sea, increíble, nada más que decir, ¿no? Increíble.
I el micro també despertava passions, perquè va haver una persona que va veure el micro, es va acostar, ui, Ràdio Sabadell, sóc regidor de Premià de Dalt. Ah, molt bé, diu, i allà tenim l'alcalde, i va portar l'alcalde de Premià de Dalt, el Josep Triador, i ens va fer doncs, la típica declaració institucional.
M'encanta tot en general, perquè realment està fet... al detall. Avui hi ha molts youtubers que han estat en altres parcs d'aquests, que ens expliquen, com que han fet tantes cues, doncs, vers, i realment el nivell de qualitat, d'ambientació, tot, doncs realment està a l'alçada dels millors parcs del món.
Sí, que a Horrorland agrada, la gent repeteix, i ara ve el moment d'explicar què farem amb tot el que vam gravar en aquest parc.
Vinga, explica.
Doncs recordeu el fenomen Túnel del Terror de la Llagosta amb Iker dient «Yo solo venía por pan»? I l'èxit posterior que va tenir d'audiència que ens deia «M'he rigut molt, vull més experiències com aquesta». Doncs la idea és, al llarg d'aquesta temporada, anar escoltant un muntatge d'aquests per cada una de les atraccions que vam entrar a Horrorland. L'Iker, que avui no puc venir com podeu... observar-ho, que podeu sentir que no heu sentit la seva veu encara, doncs ha fet un teaser de què ens espera aquesta temporada. Protocol, si ens separen, te doy el micro y me voy corriendo, ¿no?
Protocol, sí.
¿De dónde vas con ese micro? ¿Quién eres tú?
Soy la prensa.
¿La prensa de dónde? ¿De mi coño eres la prensa tú?
Probablemente.
Corre.
Esto está quedando cero radiofónico. Karen, no porto las ulleras.
Ya lo veis, ¿dónde son?
¿Sí? Piensa que las mujeres y los maricas siempre mueren antes. Vais a sobrevivir,
eso es verdad,
así que...
Eso es verdad.
Hemos tardado cero en morir. ¡No falles contacto visual! ¡No falles contacto visual!
Crec que els pantalons no sortiran blancs d'aquí, eh?
Tenga un buen día. ¡Epa! ¡Epa!
¡Ay!
¡Corre! Si anem a morir, que sigui amb dignitat.
Escucharme, escucharme.
Uy, hola.
Hemos tenido un accidente de avión, ¿sí? Y no sé dónde están mis compañeros. ¿Me ayudáis?
Sí.
Vale, antes de entrar.
Necesitamos luz
tener
primero.
Tener mucho cuidado.
Vale.
Oye, tengo soplando la nuca, ¿eh?
Vale. A ver. Creo que... creo que vamos a terminar. ¡Ah! Corre, corre. ¡Ay! ¡Ah! 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 Vale, bueno, de moment ho estem fent bé.
Hem entès més del que es pensàvem.
Me han dado, me
no,
han dado.
No, Karen, t'han disparado.
Tengo una vale. calavera.
Caballero, soy un tullido. Tregua.
Doncs res, això ha semblat el típic reality del següent programa.
És que està tan ben fet.
A veure, he de reconèixer que cada atracció, entre la cua i l'atracció, teníem uns 20 minuts de gravació.
Mm.
La qual cosa poden sortir coses... estan divertides d'aquí. També hem de dir que l'Iker es va camalar algun dels actors del parc.
Sí?
Sí, hi havia un militar amb qui hi va haver un cert flirteig. Jo no dic res, per si ho sent una que,
tinc moltes
una que
ganes
sabem,
de...
però...
Tinc moltes ganes ja d'escoltar-les. O sigui...
Doncs, atenta als següents programes.
La crònica del Fantàstic.
I de l'Isla Fantasia de Vilassar de Dalt anem cap a Tarragona perquè els dies 8 i 9 d'octubre es va fer la Tarracomanga al Palau Firal i Congressos de Tarragona. És un certamen dedicat al manga, l'anime i als videojocs. És un dels salons d'aquest multivers que ha creat l'associació Starraco Unlimited, que recordeu que s'han flipat 10 pobles i no paren d'organitzar actes, i aquest és
sí,
com una
sí,
mica
sí.
l'acte gran, no? L'Iker hi va estar molt intensament, perquè a més està dins de l'organització, i bé, va poder gaudir d'aquests actes programats en aquesta primera edició del Tarraco Manga com a tal, on van assistir més de 3.000 persones i que va comptar amb un centenar d'expositors, artistes, influencers, botigues, o sigui, una mica de tot.
Sí, sí.
L'Iker va poder parlar amb l'Ivan Carrasco, el director del festival, i va assegurar que no esperava aquest bon resultat.
Doncs la veritat, molt i molt contents de com està anant, perquè bueno, estem veient que està sent un èxit total. Sabíem que ens aniria bé, però tan i tan i tan bé com ens ha anat, impossible. I més veient que ha vingut gent, bueno, és que per exemple ha vingut una nena per veure la Jack Wise amb el seu pare des d'Itàlia. Un bon balanç, no, podem fer un boníssim balanç, algo espectacular. Estem supercontents.
I bé, temes d'aquest saló, doncs One Piece sembla que ha marcat el to del certamen.
És lògic, això.
Home, hi ha hagut xerrades amb actors de doblatge en català, també la preestrena de la nova pel·lícula de One Piece, que s'estrena el novembre. I bé, doncs sembla que aquest mític anime ha estat la bandera d'aquesta primera Tarraco Manga.
Gràcies a Selecta Vision, que veritablement ens ajuda moltíssim. Crec que sense ells no podríem fer aquest event. D'aquí un mes és l'estrena de One Piece i hem volgut pues, una sèrie tan mítica, tan longeva com aquesta, que es mereixia alguna cosa com el que hem fet i sí, veritablement One Piece ho veureu per tots puestos.
A més, una particularitat que s'ha observat en el saló és que hi ha una majoria de dones influencers, artistes i convidades.
Ah, molt bé, no?
Sí, que així potenciant no, també la vessant friki femenina, que a vegades es troba a faltar
totalment,
en aquests
sí.
certàmens. I bé, el masclisme en el context friki encara està força arrelat. Des de l'organització van voler donar veu a les dones del món friki precisament per aplacar-lo.
Per nosaltres no hi ha dones ni homes, són persones i ja està. Amb moltes influencers, amb moltes youtubers que parlem, sempre bueno, el masclisme, per desgràcia, és un problema i hem volgut pues, trencar amb el masclisme.
Dins de les iniciatives del Saló, els videojocs, juntament amb l'anime de One Piece, han estat la bandera de l'esdeveniment, com dèiem. Hi ha hagut una cinquantena d'arcades i consoles vintage.
M'encanta.
Home, això és un reclam sempre, eh?
És tan divertit.
Sempre funciona. Van decorar bona part del Palau de Congressos amb aquestes consoles. Sempre que dius a algú, vols jugar?
És doncs... que no falla. Són jocs facilets, molt divertits.
A més, jo tinc una teoria pròpia sobre el tema dels arcades, que és... Quan nosaltres érem petits, per jugar a un arcade havies de pagar. Normalment no tenies diners, havies de pidular als teus pares de dame un euro,
clar.
Por favor, que vull jugar. I al final sempre... et queda sensació que has jugat menys del que voldries. Llavors, clar, arribes aquí, a l'edat adulta, et donen un arcade que és gratis
és
i que pots
gratis.
Jugar infinit, I és com...
Jo me'n recordo d'anar a algun saló i estar cansada de potser mirar les exposicions i dir, mira, ara em planto aquí una hora.
Home, té la seva gràcia.
I ja se'm passa tot el cansanci.
A veure, el problema és si tens cua darrere, no?, que...
Bueno,
que fan pressió,
és que jo no,
no?
sé quan vaig anar, però realment no hi havia cua, sí que vam estar allà tot el que vam voler.
Bueno, vas tenir sort. Mm-hmm. També es veu que hi havia una zona d'estudis independents de videojocs catalans.
Vam voler apostar per la gent de la Terra, clar. I clar, hem tingut la nostra zona de videojocs, de gent que els fa aquí, perquè sàpiga la gent que no només els videojocs es fan al Japó o als Estats Units, que aquí també tenim videojocs que són pepinazos.
Pepinazos, clar que sí.
Doncs sí, sí.
I l'Iker va poder entrevistar tres d'aquests estudis, aquests estudis de videojocs catalans, i ens ha preparat un reportatge, com que no ha pogut venir, doncs ens ho ha fet així.
Endinsar-se en The Lyra of Babel és entrar en una fosca epopeia èpica que barreja el sigil i l'aventura gràfica. En aquesta aventura 2D hauràs de mesurar molt bé els teus moviments. Ho parlem amb el seu dissenyador, Eduard Bonin.
¿Cómo empezó este proyecto?
Pues empezó ahora unos 3 años, cuando yo hice un cursillo de programación para poder comunicarme con los programadores. Y nada, en ese cursillo pues tenía que hacer unas prácticas y justo un amigo me trajo el relato de Borges de la Biblioteca de Babel y en ese momento pues dije, hostias, podríamos hacer un juego con la historia que está contando aquí Borges, inspirarnos en ello y tal. Y nada, le dije al artista, me dijo, estoy haciendo ahora una serie de robots que me mola mucho, y dije, venga, va, pues robots. Y fue un todo un poco así, o sea, no es una cosa muy pensada, sino que va como saliendo muy, muy fluidamente. Y así empezó, básicamente, con el relato de Borges y con esta mini práctica que luego, obviamente, ya delegué a programación y se empezó a hacer pues, lo que ha llegado a ser esto al final, que ha crecido un montón.
Decías que los personajes efectivamente son robots, pero en el juego no se trata la tópica historia de la máquina contra el humano, sino que más bien hay otros enemigos.
Sí, sí, exacto. La humanidad está extinta y no existe, y tampoco es un tema troncal del juego, sino que tratamos más una sociedad avanzada de robots ya conscientes, sin ese rollo de que si el robot ha tomado conciencia y hola y ya. No, no, o sea, todo eso se haya superado, son robots sociales, inteligentes, organizados, y entonces acceden a una cantidad de datos infinito y obviamente pues se vuelven un poco locos entre comillas y empiezan a hacer pues una por ejemplo pensamiento religioso dentro de una sociedad robótica espiritual. Y sí, tratamos un poco cómo ese tipo de temas más reflexivos de una sociedad más avanzada afecta a un colectivo de robots.
Se trata de una aventura gráfica que tiene toques de sigilo. ¿La precaución y la paciencia serán necesarias, esenciales?
Sí, es básicamente lo necesario para avanzar. Es un juego tranquilo, de ritmo. No hay tiroteos, ni acción, ni muertes a tropel, sino que de entrada no puedes matar a la gente. Tienes que ir escondiéndote todo el rato. Sí que tienes que... Bueno, hay persecuciones. O sea, hay tensión y peligro y dificultad, pero no es un juego de... como bien dices, la paciencia, precaución, observación. Llegas a un sitio, hay 4 robots. Primero los observas, ves sus patrones y entonces planeas cómo infiltrarte.
Por tanto, es un ritmo que podrías compartir un café fácilmente.
Eso es.
Ayer pudimos hablar un rato, me confesaste que quizá podía haber segunda parte.
Claro, nos encantaría. Nos encantaría, y ideas tenemos un montón, pero primero vamos a ver cómo funciona esto y cómo lo recibe el público, y a partir de ahí pues lo vemos. Claro que nos encantaría, sí, sí.
Pues estad atentos, tiene muy buena pinta, es una aventura gráfica que llama la atención, no solo por su apartado artístico, sino también por su manera de explorar la historia de Borges. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Me alegro mucho de que os llame la atención. Y sí, supongo que por ahí enero, vamos a ver, ya estará en todas las plataformas.
Pues ya sabéis, enero, apuntadlo.
Deflector és un repte d'acció frenètic on la mort no és el final del camí. Aquí protagonitzaràs una IA que vol perfeccionar l'ADN d'una cura contra un virus. En el procés moriràs, però tornaràs a refer el camí millorant les teves possibilitats dins d'aquesta placa de Petri desenfrenada. Mario, cofundador de Raw Fist Games, explicava d'on va néixer Deflector.
¿Cómo nace la idea de Deflector?
Con mi compañero, que dijimos de, bueno, pues vamos a montar una empresa indie porque siempre hemos querido, pues es el sueño, ¿no?, de todo ese ahí en Barcelona. Nos cogieron y ahí empezó todo.
Pues vamos a verlo. Es un roguelite. ¿Qué me puedes decir de la historia de Deflector y en qué consiste?
Básicamente la mecánica principal está basada en que puedes deflectarlo todo. Entonces es como en una placa Petri, que nosotros llamamos como una cura que lucha contra lo que es un virus. Entonces nosotros controlamos a través de diferentes mundos intentar matar todos estos bichos hasta que llegas a lo que es el monstruo final, que es el, pues, acabar y aniquilar el virus, por así decirlo.
¿Me estás diciendo que somos el sistema inmunitario?
Eres como una IA que está intentando crear una cura para ese virus. Tienes un setup así, buscábamos un setup no tanto de fantasía como hay en los roguelikes actuales, pero un setup más futurista, que encajara con, pues como has dicho tú, todas estas luces, colores vibrantes, ¿no?, que buscamos en el tipo del estilo artístico.
Veo que hay habilidades, hay crecimiento del personaje.
Durante la partida te van cayendo diferentes habilidades que tú te puedes equipar y que modifican cómo ese jugador, cómo el personaje se juega, ¿no? Entonces te da, hay habilidades que son más de ataque, como esto, puedes ver aquí, que son explosiones o láseres que se lanzan contra los enemigos. Hay otras cosas más de resistencia, por así decirlo, para que te dé, pues, escudos, vida. Y luego tenemos la parte especial del juego, que es las habilidades de deflect, que lo que te permiten es mejorar este deflect que tienes dentro del juego. Pues yo que sé, las balas que deflectas rebotan o atraviesan a los enemigos. Entonces tú, depende de la rama que elijas y las habilidades que te pongas, pues tiras por una build más agresiva o más defensiva. Entonces, pues lo puedes ir acomodando a tu gusto según juegas la partida. Esto, digamos, es como representamos las habilidades en el juego. Esto lo llamamos la tabla de ADN. Digamos que tú aquí coges las habilidades, las colocas y vas haciéndola crecer, llegando a nuevos nodos que te desbloquean nuevas mejoras pasivas. Entonces, digamos que tú, todo lo que te vaya cayendo de habilidades, lo colocas aquí y vas haciendo crecer el árbol a tu forma de jugar, por así decirlo, con las mejoras que tú quieras.
Claro, porque la mecánica de un roguelite es volver a empezar de cero cuando te han derrotado, ¿no? Entonces, es interesante ver, ¿no?, que tú mismo tienes que ir construyendo el ADN perfecto para poder completar el juego. ¿Y el resto de personajes que tienen?
Sí, ahora tenemos 5 personajes. Este es el de Boomerang, que es el con el que empezamos porque es el que representa mejor la esencia de Deflector. Luego tenemos uno que es melee, va con una espada, es un combate más cuerpo a cuerpo. Luego tenemos uno más clásico del estilo de juego, que es el pistolero, que tiene un arma, entonces dispara a distancia. Por lo tanto, es un poco más una zona de confort para gente que viene del género de, pues, Bullet Hell o otros roguelikes. Luego tenemos uno que es un experimento extraño, por así decirlo, porque tiene unos orbes que los puede deflectar y los puede atraer. Y luego ese último, que es el que hemos añadido, que se llama Light Fist. Pero la gracia de este personaje es que es el único personaje que puede cargar el deflect. Es decir, tú puedes mantenerlo pulsado y si lo sueltas en el momento indicado haces un perfect parry. Y esto lanza un puño gigante. Entonces ese personaje está enfocado en eso.
Bueno, como podrás comprobar, no es que sea mi juego predilecto. Me está costando pillar más o menos la dinámica de esquivar, deflectar y atacar y aprovechar tu propio ataque para deflectarlo también. Estoy deflectando lo justo y necesario. Ya lo puedes ver.
Esto pasa mucho. O sea, normalmente la mecánica de deflectar está presente en algunos otros juegos, pero no tanto como en el nuestro. El nuestro es como el core del juego. Entonces lo que pasa es que cuando llegan nuevos jugadores les cuesta mucho adaptarse porque intentan esquivar todo el rato. Pero luego cuando el cerebro hace clic y te das cuenta, claro, que puedes deflectarlo todo, el juego se vuelve muchísimo más fácil. Entonces el cambio es muy drástico. Es como de repente va tanto rato, ahora de repente yo mato a todos.
Pues voy a seguir jugando y ahora te hago mi feedback. De momento me está gustando, te felicito.
Muchas gracias.
Es un juego muy chulo. Muchas gracias.
L'equip de Ground Games és responsable de The Time I Have Left, una aventura d'exploració extremadament dependent del temps. Per què? Doncs la Lynn, la protagonista, només té 6 hores de vida. Amb tocs RPG, The Time I Have Left està ambientada en un enorme complex subterrani. En Gite, el director artístic, i l'Elias, el director tècnic, desvelen alguns dels misteris que enmascara el seu videojoc.
¿Cómo nace este proyecto? ¿De dónde viene?
Pues este proyecto nace ya hace unos cuantos años con la intención de... Bueno, yo en aquella época estaba trabajando en la industria de la animación, animando animación y diseño gráfico, pero bueno, siempre he estado haciendo proyectos de videojuegos en mi tiempo libre y demás, con la intención de algún día poder llegar donde estamos ahora, entre otras cosas. Entonces, bueno, en un momento, cuando ya tenía una idea y una propuesta que creía que podía funcionar, Yo desarrollé un primer prototipo bastante justillo, pero funcional. Y gracias a eso conseguí conocer a Elías y ya nos juntamos y decidimos llevarlo un paso más allá. Y poco a poco el proyecto ha ido creciendo. Claro, hemos estado en incubadoras y cada vez ha crecido un poquito más el proyecto hasta llegar a la fase en la que está ahora mismo.
¿Qué me podéis decir de The Time I Have Left?
Pues The Time I Have Left es una aventura narrativa con toques de RPG en la que el tiempo juega un papel muy papel clave, digamos. Encarnamos a nuestra protagonista, se llama Lynn. Es una mujer que solo tiene 6 horas de vida para escapar de una ciudad subterránea. Y a lo largo del juego, ese será precisamente el objetivo, guiarla en su huida dentro de este tiempo límite y enfrentarse a las visiones que la asaltan durante este proceso.
Y este personaje se encuentra atrapado, digamos, en un lugar. ¿Qué es este lugar?
Se trata de una ciudad subterránea, una extraña colonia. Los detalles exactos tendréis que jugar al juego para averiguarlos. Pero aparentemente está sola. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está? ¿Por qué solo le quedan 6 horas de vida? Esas son las preguntas que tiene que postular el jugador y responderlas resolviendo el misterio del juego.
El apartado artístico es interesante porque solo hay presencia de colores azulados y rojos para ciertas circunstancias, pero mayoritariamente el juego es en blanco y negro.
Bueno, no exactamente. Hay dos estéticas que conviven. Una de ellas es la que comentabas, que es como esta duotono, digamos, entre unos cianes y magentas y demás, que es una representación del mundo que podríamos llamar el mundo real. Y luego hay un segundo mundo en el que transcurren determinados eventos, como puedan ser el combate y otras fases de la exploración, que está ligado narrativamente a la condición de la protagonista, a la razón por la cual solo tiene 6 horas de vida, que es la que está presentada de manera monocromática. Entonces, digamos, establecemos estos dos mundos a nivel visual también para diferenciarlos.
Y decías que no está sola. De hecho, ahora mismo estoy viendo una de las criaturas con la que se enfrenta. Es un ser grotesco con muchas manos. ¿Cómo? ¿De qué se trata? ¿Qué es?
Esto es uno de los misterios que hay detrás de la narrativa del juego. Entonces no podemos entrar mucho en detalle todavía. Pero como comentaba, la protagonista solo tiene 6 horas de vida, principalmente porque sufre de una condición que es la que le hace sufrir estas visiones durante su huida, estas últimas 6 horas. Estas visiones de muerte tienen este aspecto grotesco por una razón, pero parte de la gracia del juego es descubrir qué son estas criaturas y por qué tienen este aspecto.
Es una aventura lineal, pero hay peligros.
Sí, esto es interesante. Elías te lo pone.
En el combate no es tanto sobre vida, no es tanto sobre algo físico, sino es sobre voluntad. Tanto la criatura como la protagonista están enfrentando sus voluntades entre ellos.
Vale.
En este mundo, en este espacio extraño, atacar, infligir daño sobre otro consume tu fuerza de voluntad. Entonces se trata de subsistir hasta que la criatura no sea capaz de seguir luchando, no pueda mantenerse en pie. Durante el camino, la protagonista también tiene su propia voluntad, pero no tiene una forma directa de atacar. Debe esquivar, debe evadir y debe cuidarse a sí misma.
Curioso, es interesante. Pues muchas gracias.
I de Tarragona ens anem cap a Girona, perquè justament el mateix cap de setmana, que també és casualitat...
Sí, és que aquest cap de setmana va ser
brutalíssim i a la vista està, no? Doncs es va fer el Girocòmic, la Girocòmic, li diuen ells. Ah. Sí, portem totes les edicions dient el Girocòmic,
sí,
però
veritat.
El cartell posa la Girocòmic, per tant intentaré dir la... No prometo res.
Pots dir Girocòmica.
La Girocòmica.
I potser així acompanya.
I així venen tots els gironins a hostiar-me, després que acabi el programa.
Es diu Girona, no Giron.
Això és veritat. A veure, si 3.000 persones van passar per la Terra Comanga, el Girocòmic, segons dades de l'organització, són 8.000. Vull dir que xupa-te a Tarragona.
A veure si l'Eurosteamcon ho supera.
Ostres, això ja... A veure, jo he de dir que va ser una cita molt xula com a punt de trobada dels friquis de la zona nord.
Uh-huh.
Què vull dir, per exemple, els del Far Friki de l'Empordà, que fan un programa com el Quimèric allà a l'Empordà, una noia de Ràdio Vilafant, uh-huh. Els de la Batcova, tots estaven allà. I va ser com molt estrany per mi, que bueno, a tu també et deu passar, anem als actes, normalment som l'únic mitjà que està cobrint allò.
Sí, realment sí.
I et trobes allà amb 4 persones friquis que estan cobrint allò i
sí,
és com
veritat.
Molt il·lusionant, no? De dir, ostres...
No soy el único loco interesado por esto.
No, clar, em vaig sentir molt, molt agraïda, no? De dir, ostres, hi ha més gent com nosaltres, estem tots aquí, per tant, el certamen si som nosaltres, ja val la pena, no?
Exacte.
Si hem vingut tots, per algú serà. I era una mica la
és
reflexió,
important,
no?
És important.
A veure, hi havia xerrades, hi havia botigues, no? Podies comprar còmics i també hi havia il·lustradors. O sigui, la planta de dalt eren tot il·lustradors.
Jolín.
I hem de dir que és una fira més pensada pel públic general que no pas per un públic especialitzat en còmic.
O sigui, per érem... què, això?
Doncs, per exemple, el producte que ves a les botigues no era l'últim còmic de Bola de Drac, per dir alguna cosa, sinó una selecció dels millors números de Bola de Drac, no?
Uh-huh.
Era com perquè sapigueu que això existeix, perquè entreu en contacte amb el còmic, perquè li compreu un còmic al nen, no? Era més familiar i més divulgatiu.
Bueno, això també està bé, realment.
Hi havia moltes famílies, realment, molts uh-huh. nens. I, per exemple, també hi havia una tirolina per nens, que anava d'una banda a l'altra de la fira.
Igual que intenta és com fer a conèixer que hi ha còmics i que són una cosa accessible per tothom, no?
Exacte. I perquè tinguis tirolina... un punt de trobada, no?, al cap de setmana allà, uh-huh. que potser hi ha pocs actes a Girona, no? I dius, què fem? Doncs anem a veure què fan allà.
S'hauria de fer això amb la literatura, en plan, un esdeveniment de literatura fantàstica, però hi ha un parc d'atraccions.
Si no, proposo la si segona missa del 42 a PortAventura.
Si no vomites, et donen un llibre, per exemple.
Estaria molt bé, això. Ricard Ruiz, pren nota, perquè això té futur,
aquí només surten bones idees.
Home, clar, faltaria més. Nosaltres hi vam anar el dissabte i just vam veure que l'escenari principal estava que treia fum, enllaçant xerrades una darrere l'altra. Uh-huh. Una d'elles era amb l'Eulogio i el Paco Hernández com a divulgadors de còmics. Vam poder parlar amb el Paco Hernández, perquè l'Eulogio ho va fer telemàticament, i llavors vam poder parlar amb el Paco, que ens va explicar en quin moment es va començar a considerar divulgador.
Es costa una mica, autodenominar-se divulgador, però jo crec que ve perquè ja t'ho comença a dir, ho sento, però t'ho comença a dir molta gent i tal, i quan hi ha gent que respectes del medi, que saps que són crítics, estudiosos del còmic i tot això, dius, vale, ara ja m'ho crec, no? Llavors, bueno, m'ho crec, dius, si ells ho diuen, pues, llavors serà així, no? Sí, sí, va una mica per així, per aquí, O sigui, jo me considero una persona que fa vídeos sobre còmic i ja està, no? Però quan tens companys que diuen, ah, ara ets divulgador i tal, dius, bueno, aquesta persona, amb la trajectòria que m'he de... Si m'ho diu, dic, vale, pues vinga, val, ja...
De cop sents més responsabilitat o què?
Sí, la veritat és que sí. Sí, bueno, a mi, com que feia temps que feia blogs i tal, som molt conscient de fa temps de l'impacte que pot tindre qualsevol cosa que dius, sobretot a les xarxes. Llavors, el tema d'això, des del moment que fas recomanacions de vídeos o comentes alguna cosa, som molt conscient. Has de ser molt conscient no només de la recomanació, de l'època, política, situació, tema de gènere... No, jo crec que has de tindre en compte moltes coses.
A la xerrada deies que no t'has trobat gaires haters, però tu també estàs dient que és complicat, no?, fer una ressenya sense mullar-se i sense saber que potser estàs tocant punts sensibles. Com ho has fet? Ets molt políticament correcte?
No, jo més que res és el tema de... no és per ofendre ningú ni res, perquè l'opinió al cap i a la fi, si parles d'un còmic o parles d'alguna altra, sí que és la teva opinió, però sempre si la fas amb respecte no t'has de preocupar de res. No és ser políticament correcte, sinó de dir, si parlo això, per exemple, hi ha un punt que m'agrada molt o hi ha algo que no m'agrada, no ser destructiu, no? Almenys ser el més objectiu possible, de dir, mira, si això m'agrada o no m'agrada, però els meus motius són aquests, no? Intentar trobar un fonament, a vegades són coses també gustos, que això no pots fer res, no? Però intentar trobar un fonament amb una base, perquè també estàs, sobretot, és el que deia ara amb l'Isaac Sánchez, amb l'Eulogio, és el respecte al treball dels altres, dels autors, sobretot.
Ara mateix es parla molt més de còmic que fa, per exemple, 10, 15, 20 anys. No arriba al nivell de venerar el còmic com es venera a França, per exemple, però sembla que estem en el camí. Quina percepció tens tu? És un tema mediàtic? Sembla que hi ha més còmic perquè se'n parla més i que hi ha més gent que llegeix perquè se'n parla més? O és una realitat? Vull dir, cada cop més gent s'interessa per això.
Mira, jo sempre he cregut que és un tema d'educació. O sigui, nosaltres, ara el còmic està avançant, per lo que ara es denomina cultura pop. O sigui, ara el tema de pel·lícules i tal ha ajudat, no? I estem entrant per aquí. Però ara ens falta l'altra via, que jo crec que és l'educació. Educar des de petit, no? Que el còmic és una lectura més, com pot ser un llibre, com pot ser, bueno, qualsevol tipus de lectura d'aquest tipus, no? I hem de començar per aquí. I ara s'estan fent passos molt, molt importants. Per exemple, jo estic a l'ARG, que és una associació de guionistes, i hi ha gent implicada a lo que és la sectorial del còmic, que treballa directament amb el Ministeri de Cultura i ara també amb el Ministeri d'Educació, i s'estan començant a fer plans de lectura incloent el còmic a les competències a col·legis i instituts. I això és superimportant, jo crec que és una base molt fonamental.
A més, a través del còmic també es poden explicar temes rellevants, no?, que poden transmetre uns valors d'una manera potser més planera o més senzilla d'entendre, també segons quines edats, no?
Clar, és que la gent, molta gent, tenim el tema, ja t'he dit, que és un tema d'educació, tenim, bueno, tenim la consciència de el còmic superherois, el Mortadelo i tal, no? I no veuen que el còmic hi ha de tot, o sigui, pots aprendre històries sobre un país com és Japó, pots aprendre sobre les drogues, pots aprendre sobre qualsevol altra cosa, sobre relacions tòxiques, sobre tot, o sigui, el còmic abarca tot tipus de temes que els pots implementar en qualsevol competència, no?, i en qualsevol manera d'ensenyament.
Així ets optimista de cara al futur? Creus que d'aquí, per exemple, 20 anys el còmic serà, doncs, com un llibre més?
Jo, a veure, sí, està costant, i sempre està costant molt, però hi ha molta gent aquí a Espanya que està treballant molt i molt dur per això, o sigui, estan treballant bastant, i llavors jo crec que estem fent petites passes, però passes ja amb una base, de no tirar enrere, i això és molt important. Crec que trigarà, però jo crec que anem per bon camí.
Aquesta xerrada i totes les altres les va presentar el Jacint Casademont, que dius, Jacint, després ha estat una setmana malalt, normal.
Home, vull dir, clar, a veure, la veu no dona per tot.
Resulta que l'any passat va presentar una xerrada perquè el conductor habitual es va posar malalt, i a l'organització li va encantar i va dir, l'any que ve tot és tu. I ell, que
pobrisso l'anterior,
que li encanta,
no?,
va dir, doncs jo a muerte aquí.
Sí, està molt bé.
I de fet ja van haver tuits fins i tot de gent que deia, l'escenari ja té una cadira amb la forma del cul del Jacint Casademont, perquè clar, són dos dies en què ha estat a l'escenari non-stop, no?
Ja, vull dir, ja veus, això per treure't la vergonya va superbé, eh?
Ell no té vergonya.
Doncs mira,
bueno, no sé si el coneixeu, però té un canal de tuits on fa tuits de tots els temes, no? Potser el més conegut últimament ha estat el de comentar el programa de crims,
ah,
però
mira,
també en fa de futbol, també en fa de sèries amb el Contrapicats, no?
O sigui, que li agrada parlar.
Li agrada molt parlar. Llavors, nosaltres no ens coneixem de fa anys via telemàtica, diguéssim, tenim 50.000 amics en comú, hem parlat molt per xarxes socials i no ens havíem vist mai. I el Girocòmic va ser el moment en què vam poder-nos, exacte, fer-nos una foto junts, que ens feia molta il·lusió, i poder dir, si hi ha projectes perquè els fem els dos junts, endavant, eh? I bé, ens va poder destacar algunes de les xerrades que li van resultar més interessants, perquè la que té la perspectiva d'absolutament totes les xerrades programades, ens va fer aquest resum.
La que acabem de fer ara, que és el còmic en veu de dona, m'ha semblat molt interessant, perquè tenim autores de totes les edats amb diferents punts de vista, i m'ha semblat que a part del seu valor cultural té un valor social molt important. Recupereu-la perquè val molt la pena. I el que també m'ha sorprès molt és que hem programat molt creador de contingut, que era una cosa que altres anys no teníem, i aquest any sí que en tenim. Tenim tres xerrades al respecte i crec que també està molt i molt bé. Aquest any potser no hem tingut tant d'autor presentant la seva obra, sinó que hem tingut més editorials i creadors de contingut, però també trobo que està bé, perquè el públic que ve tampoc és mega especialista en còmic europeu ni espanyol, i jo crec que atraurà tot tipus de públic. Però, en general, les xerrades que tenim són bastant potents. Està mal que ho digui, però estan molt bé.
Això que destaques de que venen molts divulgadors, creus que també ha anat en correlació de com més es publica, més còmic es llegeix i també més gent fa de divulgador i de ressenyador?
En part sí, però en part crec que és el tema de la facilitat de connectar-te. Ara tothom, des de les seves xarxes socials, sigui YouTube, sigui Twitch, sigui Instagram, pot comunicar i a tothom li agrada donar el seu parer a les coses. I jo crec que aquest ha sigut el xip que ha fet el clic que ho ha canviat una mica tot. Jo crec que apunta per aquí. També és cert que l'explosió de còmic Marvel i demés ha ajudat que la cultura friki sigui més visible.
I a part de les xerrades, com dèiem abans, la primera planta de la Fira de Girona es va destinar als il·lustradors. N'hi havia molts que debutaven, eren, per exemple, alumnes de diferents escoles de dibuix.
Ai, que il·lusió.
Doncs sí, vam poder passejar entre ells i mira, ens va atendre el Pecas de l'escola Iboix.
És la primera vegada que estic aquí en una feria de còmics i vendiendo mis dibujos. Estoy muy contento. La verdad, estoy, no sé, la gente sobre todo me está diciendo cosas bonitas y eso me alegra muchísimo.
Com definiries el teu estil?
Ostras, pues es muy raro porque es muy propio. La gente cuando lo ve no sabe si es manga, si es cómic, si es un poco de los dos, y yo les digo, mira, es lo que he ido evolucionando desde pequeño mi dibujo. Es lo más cercano que puedo decir, porque no puedo decir si es manga, si es cómic, Porque claro, yo dibujo tanto personajes de manga, personajes de cómic, personajes de todos los estilos. Entonces, quieras que no, acabo cogiendo un poco de cada estilo. Entonces, eso, pues quieras que no, también ayuda un poco a que yo me haga el estilo.
Suposo que pel que dius que portes dibuixant tota la vida, però quan et vas decidir a professionalitzar-te? O sigui, anar aquí a l'escola i boix i dir, vaig aprendre a dibuixar per poder-m'hi dedicar.
Mira, jo només sortí de l'ESO, de la secundària. Jo no vaig fer ni batxiller res, jo vaig entrar directament a iBoig. Ho vaig mirar l'any anterior i ja em vaig apuntar per començar a iBoig. I aquest és el meu últim any. Llavors ja estic fent com la formació més professional, per així dir, per poder viure d'això, que m'agradaria molt.
I què és el que t'agradaria fer?
Doncs m'agradaria compaginar una mica el còmic, una mica també l'storyboard, que és el que estic estudiant bastant, i també doncs, coses com així, dibuixos per la meva compte, un poc freelance també, no sé, m'agradaria bastant, però sobretot m'agradaria fer còmic. Tinc còmics de projecte final, tinc un còmic, i l'estic avançant bastant bé. És un projecte que m'està agradant molt i m'agradaria dedicar-me a això.
Aquest és un il·lustrador que està començant i que està molt il·lusionat, però també hi havia il·lustradors que ja porten una gran trajectòria, molta experiència i molta demanda. És el cas del Juapi, que ens va cridar molt l'atenció perquè fa les seves obres amb cafè. I es pot dir que se sentia l'olor de cafè mentre es pintava.
Qué rico.
El tema de pintar con café fue a raíz de un accidente que tuve. Me partí la clavícula y estuve 6 meses de baja y fue el tiempo que aproveché para aprender una técnica nueva. Esta técnica realmente la enseñan en las escuelas, ¿no? En la universidad y tal, para envejecer el papel o hacer mapas antiguos, texturas y cosas así. Yo me lo llevé a lo que me gusta, que es el cine, el manga, el anime, el cómic, y esto es lo que tengo.
Claro, lo que vemos aquí en tu parada es un poco de todo, desde manga a escenas de películas, ¿no? De Señor de los Anillos, vemos un poco de todo. ¿Por qué querías esa variedad también? ¿Es todo lo que te gusta o también para llegar a un público más amplio?
Sí, a ver, realmente todo esto que tengo aquí en el puesto es gusto mío, pero sí que es cierto que tengo que llegar a un público más amplio, porque cuando te presentas en un salón de manga, por ejemplo, siempre hay público que busca otras cosas. Entonces, pues lo que tú has dicho, el margen que tengo es bastante amplio. Voy desde cine infantil, pasando por dibujos animados, también tipo Disney, o manga, anime, cine de terror, o sea, tengo un poquito de todo.
Pero cuando alguien ve una ilustración de las tuyas, como estas que tenemos aquí, las más grandes, ¿cuántas horas de trabajo suponen? Porque, claro, se ven completamente detallistas, con muchos detalles, con gran multitud de personajes que salen, ¿no?
Sí, sí. Mira, la del Señor de los Anillos, que es la más grande que he pintado hasta ahora, estuve un mes entero. O sea, yo me dedico solo a dibujar. Entonces, a lo mejor son entre 8 y 12 horas diarias durante un mes. Desde que empecé a dibujarla hasta que la terminé, fue, pues eso, un mes entero hasta que la terminé. Luego hay algunas que me las puedo quitar en 5 o 6 horas, pero la mayoría no le he hecho menos de 3 días de trabajo entre que hago el dibujo Y la termino de pintar con el café.
¿Y los otros trabajos que haces también son con café?
No, utilizo el café para todo. Si la editorial me dice que quiere que la ilustración sea con café, yo se la hago con café. También se las hago en digital. Para una colección de libros juegos que hice el año pasado y el anterior, ellos querían las portadas a color. Entonces, para la primera colección sí que hice la base con café y luego lo pinté en digital, pero para la segunda colección lo hice entero digital.
Les xerrades de la Girocòmic, si us interessen, ja comencen a estar penjades al YouTube de l'esdeveniment. Les podeu recuperar com vulgueu i nosaltres no descartem aprofitar en futurs programes també per acostar-vos a alguns dels temes que es van tractar. I anem amb l'últim acte del cap de setmana fantàstic del 8 i 9 d'octubre.
Cap de setmana de la desesperació.
És que a veure, sort que som tres, perquè si no, què fem?
El pulpo. Un braç en cada ciutat.
Doncs mira, a l'Eurestim com segur que hi havia pulpos d'aquests així
sí,
maquejats,
sí, sí,
oi?
Realment sí.
Queda molt bé,
És molt guai.
A veure, jo he estat a algunes altres fires Eurestim com i sempre m'he portat aquesta sensació
ja
de...
Ja m'ho van dir, quantes vegades has anat?
4 o 5,
vale.
Però tinc la sensació d'anar amb el vestida quan vaig allà, perquè hi ha tanta elegància que dius,
em va passar.
Estic equivocada.
O sigui, és que jo mai havia anat a una convenció en què hi hagués tanta gent dedicada a l'estil en què s'ha d'anar. O sigui, al Saló del Manga, sí, hi ha gent disfressada, cosplayada, però no és la majoria per res. Bueno, tant és això que el segon dia...
vaig veure una foto a les xarxes socials i dic, ara sí, Marina, que t'estàs integrant.
Em vaig anar amb el meu nòvio disfressada... Bueno, disfressada, no sé si es diu disfressada, perdó. Però vam anar
vestida,
i...
eh?
Vestida amb l'estil que toca.
I què és el que més et va sorprendre de l'Eurosteam.com?
Mira, l'estètica em va encantar. Jo era una estètica que ja coneixia, però mai m'havia introduït mai i em va semblar superguai. De les xerrades eren totes centrades doncs, en el món victorià, que és una època... Bueno, el món victorià. Que és una època així que si dels vestidets i que si l'escena de Sant Té i no sé, com tot, molt royalty, no? Em va fer moltíssima gràcia. Va haver-hi una batalla del té al final de tot del cap de setmana.
En què consistia?
És que vaig anar amb el meu nòvio i ens va fer moltíssima gràcia perquè, clar, vam anar en plan, què és això, una batalla del té? O sigui, com... s'ho tiraran a la cara, però no, consistia en que hi havia dues persones que s'asseien i li servien doncs, a cada una tassa de té. Llavors, havies d'agafar una galateta, a la de 3, 2, 1 ficar-la al té, després de 5 segons treure-la i perdia el que se li trencava la galeta a la mà.
No sé què dir ara mateix.
O sigui, no, és una cosa superabsurda, però tu saps la emoció que hi havia al públic?
És que saps què passa?
Oh, Dios mío!
Estic veient la ja difunta reina d'Anglaterra, saps, jugant això?
O sigui, no m'he informat si això és una tradició a Anglaterra o s'han inventat ells.
No ho sé, però té la seva gràcia, també.
Va ser molt graciós, també.
Se la menjaven, no suposo, després, o no?
Sí, o sigui, se la menjaven. Però, clar, el que se li havia caigut, no, perquè hauria de... com... xupar el terra.
També hauria tingut la seva gràcia, mira.
A mi me'n m'hagués...
loser, soy... perdedor.
Jo m'hagués sentit molt incòmoda amb els vestits d'aquesta època i xupant el terra.
Quina imatge.
Després també van fer una batalla amb pistoles, que bueno, eren nerfs, i havien de fer el típic de l'oest de donar, bueno, posar-se d'esquenes, donar 5 passes, sí, i després disparar-se. No sé, és que va ser molt original en moltes d'aquestes activitats. Després també hi havia les paradetes amb les coses que venien, que si videojocs, jocs de taula, també accessoris, no sé, hi havia una mica de tot i també les xerrades. Llavors, bueno, Karen, tu saps què és l'Steampunk realment?
A veure, pel que sé, havent llegit alguns autors que es fan dir d'Steampunk, és una barreja de... normalment gènere literari, no? Uh-huh. Retrofuturista, no? D'agafar una època antiga, normalment doncs, l'època victoriana o també l'època així dels ferrocarril, de l'inici del ferrocarril i tal, sí, i portar-la cap al futur, no?
Sí, sí, és justament aquesta descripció. O sigui, l'Steampunk és un moviment que imagina què hagués passat si la societat hagués avançat en un camí diferent a l'actual, que en comptes de l'electrònica doncs hagués avançat amb el vapor i el carbó, i a partir d'això es crea una estètica, ja sigui de la manera de vestir o el seu pensament, i tot s'estructura a partir d'aquesta lògica.
Teníem entre els llibres d'autors d'aquí coneguts ja el Jaume Valor, per exemple, que ens va portar la República Pneumàtica, no?
Sí.
I que també era precisament què hauria passat si els romans haguessin descobert la màquina de vapor, no?
És que la manera aquesta de pensar de què hauria passat, sí, em sembla superinteressant. I
a mi també.
Perquè, clar, veus a gent vestida del segle XIX, però després amb coses que no pertocarien a lo millor a l'època. Llavors és molt interessant. Llavors, jo vaig anar a diverses xerrades que em van semblar així que podien ser interessants pels nostres oients. La primera va ser la de Mujeres, Costumbres i Vestuario Victoriano. Com sempre...
El Roger fa una cara de vols dir?
Bueno, a veure, jo sé, hem parlat de feminisme en aquest programa,
sí,
no és un tema que no ens agradi.
No, no.
I si es pot relacionar amb l'Steampunk, doncs més important encara. Llavors, em semblava important parlar d'això, perquè al final, com que les dones moltes vegades són recluïdes de tots els mons, que si del manga, que si de l'ànime, doncs en aquest món també passa, i per això em va semblar important incloure-les. Llavors, aquesta xerrada va ser portada per Félix Googles i Magdalena Gómez com a ponents, i és que vam veure com l'heteropatriarcat també ha arribat a influenciar en aquest moviment.
Creo que las subculturas se mueren en el momento en el que nos olvidamos para qué sirven, y reproducimos una y otra vez una idea que ya consideramos que es steampunk. Entonces yo siento que eso es extremadamente peligroso cuando una estética puede tener idealizaciones que ya tienen que ver con la cultura en la que vives. Si la cultura en la que vives es predominantemente heteropatriarcal, va a reflejar heteropatriarcado. De un tiempo a una parte, los looks que veo en las convenciones tienen mucho que ver con la violencia, tienen mucho que ver con el imperialismo británico y tienen como una especie de glorificación a los grandes imperios militares, lo cual de per se no es algo malo. Pero como estamos hablando de fantasía, no debería ser eso la única vía de creatividad y construcción de un personaje. Porque al ser fantasía, jope, si nos hemos inventado una máquina que con vapor hace no sé qué y salen lucecitas, creo que podemos considerar la posibilidad de que una mujer haga cosas.
És molt trist, això. No poder concebre-ho, no?
M'agrada molt la reflexió, per això. En plan, ens estem imaginant un món i no som capaços d'imaginar que la dona, doncs, això, és capaç de fer coses. Molt trist, però bueno. Llavors, la xerrada la van dedicar principalment a parlar de dues dones importants en el moviment. Una d'elles seria Ada Lovelace, que va ser una matemàtica i escriptora britànica nascuda al 1815, que jo personalment no la coneixia. Llavors, el seu interès per la mecànica va fer que acabés desenvolupant uns estudis que van servir per generar les primeres computadores. Així que, tècnicament, se la considera la primera dona programadora de la història.
Contribuyó a que el Big Bang del Steampunk, que es un libro que se llama La máquina diferencial, escrita en 1989, fines de 1980, menciona a una máquina analítica inventada por un tal Bagrach.
Era un señor que colaboraba con ella.
Exacto, este señor y Ada Lovelace tenían un punto de conexión a través de la máquina que había inventado. Y en el libro, es el primer relato steampunk que a partir de ahí, por eso decía yo que es el Big Bang.
I justament va ser gràcies a aquesta novel·la amb Charles Babbage que apareix el concepte de steampunk.
Se escribió esta novela y, como dice un amigo mío aquí presente, el steampunk nació de un chiste, porque cuando se escribió este relato, alguien dijo, en la época que se escribía mucho cyberpunk, y se creó esto porque la máquina diferencial se desarrolla a través del vapor, que todo funciona alrededor del vapor. Y en rueda de amigos, digo, pues mira, esto no es cyberpunk, esto es steampunk. Y ese fue el pistoletazo de salida de lo que vemos hoy. Y esta señora, sin saberlo, contribuyó para que estemos todos acá.
Per altra banda, també, l'altra dona de la que vam parlar va ser Florence Nightingale.
Déu-n'hi-do, eh?
Perdó pel meu B2, que ara mateix està a l'estanteria plorant. Ui, bueno, és una escriptora i infermera que va néixer al 1820 i que va establir les bases de la infermeria en anar a treballar a la guerra de Crimea, que això és molt fort i és que, clar, abans de que existís la infermeria, a lo millor eren les monges que feien un Padre Nuestro, no? I ja està, ja et curaries.
I pa casa.
No existia el concepte d'infermeria. Llavors, fins a aquell moment va començar l'ofici.
Cosas como hospitales antes de personas como ella estaban totalmente vinculadas a la religión. Entonces yo creo que también el paso de vincular a que te cuide una monja y te reza un poquito para ti, en plan, no te pase nada conmigo, a que una persona diga, ostras, que si hacemos estos procesos, la gente se cura, porque, bueno, un poco lo que hablábamos.
Formó la primera escuela de enfermería laica.
Claro, porque también un poco lo que ocurre es que, ¿no?, en momentos de guerra, y en el pasado casi es siempre, la gente, cualquiera que se pase por delante del hospital, tú, a ayudar.
I bueno, per continuar, una altra de les xerrades que vam poder presenciar va ser la dedicada a la presentació del llibre Barcelona Steampunk 1880-1910, que va ser una antologia coordinada per José Antoni Bonilla.
Sabadellenc.
Sí, justament. En commemoració del 10è aniversari de la fira. En ella doncs, trobarem un conjunt de relats d'estil steampunk ubicats a les localitzacions més conegudes de la capital catalana, a Barcelona, així que tots els nostres oients som de la zona, ens interessarà moltíssim.
Sí, sí.
L'edició va ser a càrrec de Apache Llibres, amb pròleg d'Alberto García i després amb 7 autors més, que us els dic ràpid. Serien Gemma Solsona, Alicia Sánchez, Inés MacPherson, Òscar Navas, Ivan Ledesma, Cecília Corral Vázquez i José Bonilla.
O sigui, podem dir que els coneixem pràcticament tots, eh?
Perfecte,
llavors. Hem parlat amb pràcticament tots en algun moment o altre.
Doncs bueno, us deixem amb l'entrevista que vam poder fer-li. Com comença aquest projecte? Us ho van proposar? Va ser idea teva? Com va començar?
A veure, Félix Googles, que el coneixem des de fa molt de temps perquè és l'organitzador, i quan ens va dir que aquest any es feia el desè aniversari, doncs ell volia fer alguna cosa literària, però no sabia ben bé el què, però no sabia si xerrades o no. I llavors li vaig proposar de fer una antologia doncs amb la ciutat, amb espais de la ciutat, que va ser una bogeria perquè li vaig comentar però no teníem editor ni res, i li va encantar. Llavors això li vaig proposar també a un editor que ja m'ha publicat diverses coses de ciència-ficció i d'estimpunk també, i li va agradar molt també. Llavors vam contactar amb 7 autors i autores de la ciutat. El que volíem era que fos de la ciutat o al voltants de la ciutat, però que coneixessin ben bé la ciutat i els espais dels quals es farien els relats.
I aquests escriptors, com els escolliu? Quins són els criteris?
A veure, jo no és que porti molts anys escrivint, però ja porto alguns. I bueno, ja tenim com una certa amistat, i també és cert que tot el que es genera, ja sigui ciència ficció, terror, steampunk, doncs els autors ens coneixem bastant. Llavors serà simplement, hi ha alguns que no poden perquè els compromisos que tenen o si estan fent alguna novel·la, alguna antologia o relats, no els hi permeten, però hi ha d'altres, t'ho vas preguntant. I normalment, sobretot en aquest cas, que era un projecte tan especial per a aquest aniversari, aquesta commemoració, va ser molt ràpid.
I per què Barcelona? Sempre s'havia tingut la idea de Barcelona o s'han plantejat una altra ciutat?
Normalment el steampunk, quan tu llegeixes alguna cosa o veus un còmic o tal, sempre és Victoria, sempre és Anglaterra. I Barcelona és una ciutat, com hem dit en les xerrades, que té molt de, sobretot el segle XIX, molt de ciència, molt d'arquitectura, molt de Juli Verne, és a dir, i Juli Verne era escriptor, encara en aquell moment no sabia, però és molt steampunk. Llavors, doncs, Barcelona és una ciutat que permetia fer això.
Parles també de que molts relats estan fets sobre la Pedrera, el Poblenou, el Liceu. Què us va fer escollir concretament aquestes localitzacions?
Això va ser... Vam proposar que fos una localització de Barcelona i l'autor va decidir. És a dir, no hi havia un llistat de llocs, però és que el que em van proposar tot era molt relatable, molt per fer un conte. Llavors, clar, és això, és el Palau de la Música, l'Hospital de Sant Pau, el Liceu, el Zoo, el Parc de la Ciutadella, tot permetia fer relats d'aquest tipus.
I realment, quant de realitat i quant de ficció hi ha en les històries en relació amb Barcelona?
És una de les coses que a les xerrades també ha sortit. Cada relat és diferent, evidentment. El que és cert és que l'ambientació és totalment real. És a dir, la Pedrera s'ha situat en el context històric corresponent. L'Hospital Sant Pau, igual. És a dir, hi ha molt més de realitat del que sembla el relat. I alguns simplement tenen una pinzellada més steampunk i altres, doncs, són més, com per exemple el del Zoo, del Zoològic, li dona a l'autora la capacitat de desenvolupar més el tema steampunk a nivell tècnic, fins i tot. Però altres simplement és utilitzar els autòmates o alguns recursos steampunks per crear una història bastant realista.
I ja per acabar, com ha sigut la teva coordinació? Et van enviar els relats i ja va ser tot perfecte? Quines dificultats has trobat o quines alegries?
Coordinar una antologia sempre és complicat. He coordinat ja diverses i sempre tens la por de com serà la qualitat dels relats, de com estaran escrits, de si els autors tindran temps per fer-lo o no. La veritat és que en aquest moment, en aquest projecte, era tot molt ajustat al temps, perquè ens ho van comentar al març i, clar, havia de sortir al setembre per portar-lo a impremta. Els autors han estat fantàstics, no he tingut cap problema i la qualitat dels relats és excel·lent. Ha estat una coordinació molt satisfactòria, per dir-ho d'aquesta manera. Quimèric.
Fins Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí 15 dies amb la crònica del Festival de Sitges del Cardo Terror i l'entrevista al guanyador del Premi Manuel de Pedrolo, Arnau Domènech, per Indis de l'Asfalt. Que vagi molt bé. Adéu-siau.